Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta, consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló.
Benvinguts novament al programa Parlem de Salut. Avui parlarem del programa Salut i Escola. Segur que us interessa sobretot a tots aquells i aquelles que teniu fills en els centres educatius. Avui hem convidat a Cèlia Vinaixa, que és infermera referent d'aquest programa. Cèlia, què tal? Benvinguda, bon dia.
Bon dia.
Què és exactament el programa Salut i Escola?
Mira, el programa Salut i Escola és una actuació promoguda pels Departaments d'Educació i de la Salut de la Generalitat per a impulsar el que és la promoció i la prevenció de la salut entre la població adolescent i els mateixos instituts. La implantació d'aquest programa s'ha anat fent progressivament. La primera fase va començar durant el curs escolar 2004-2005 i la última el 2007-2008. La població a la qual va dirigit aquest programa són els adolescents de segon cicle de l'ESO, és a dir, el que en aquell moment cursen tercer i quart, tot i que aquí a l'Ametlla i al Perelló, al tractar-se d'instituts molt petits i en un nombre d'alumnes bastant reduït, també agafem el que són primer, segon d'ESO i els de batxillerat.
Això vol dir que abans d'implantar-se aquest programa, possiblement la gent jove que comprèn aquestes edats no tenia massa interès per cuidar una mica, per conèixer, per interessar-se per a tots aquests aspectes de salut, perquè quan es tira endavant algun programa d'aquestes característiques vol dir que hi ha una mancança, no, suposo?
Sí, claro, a més també has de tenir en compte de que són unes edats en què quan venen als serveis sanitaris moltes vegades van acompanyats dels adults, és a dir, el metge o l'infermera que l'atén necessita tindre els pares o els tutors, i claro, hi ha moltes coses que la població adolescent pues els hi manca de saber, no? Tenen molta informació, però moltes vegades aquesta informació no l'agafen adequadament. I clar, tu, des de la consulta, des del CAP, no pots accedir a aquest grup de població. Per això va sortir la idea d'aquest programa i som nosaltres mateixos els que ens desplacem a l'institut i allí venen ells voluntàriament i, clar, no estan ni acompanyats de pares ni acompanyats de tutors i moltes vegades és molt més fàcil accedir a aquest grup d'adolescents.
Molt bé. Quin és l'objectiu general d'aquest programa?
Mira, l'objectiu, lo general, és millorar la salut dels adolescents mitjançant el que hem comentat, accions als mateixos centres educatius, és a dir, als mateixos instituts. Després també estarien la promoció de la salut, la prevenció de situacions de risc, que després n'hi parlarem, i tot el que seria l'atenció precoç als problemes de salut, és a dir, una atenció abans de que el problema ens aparegui. S'intenta potenciar la coordinació dels centres docents, és a dir, dels instituts, en tot el que és els serveis sanitaris, sobretot en quatre temes, que són salut mental, salut afectivo-sexual, consum de drogues, alcohol, tabac, etc., i també tot el que són trastorns relacionats amb l'alimentació, anorèxia i bulímia. Després també s'intenta afavorir l'accessibilitat dels adolescents amb l'atenció sanitària, ¿vale? Sobretot garantint una privacitat, una confidencialitat i proximitat, a través del que nosaltres diem la consulta oberta. Que això no és res més que jo un dia per setmana i durant 2 hores me desplaço a l'institut i allí els adolescents, de manera totalment voluntària, venen a la consulta a parlar dels temes que a ells més els interessen o més dubtes els generen. Normalment solen acudir en grups de 2 o 3, no venen mai de manera individual. O sigui, se senten una mica més recolzats d'uns als altres. D'altres vegades també són els mateixos professors, ¿vale?, els que detecten en algun alumne alguna conducta de risc, o també veuen que han baixat de rendiment escolar i són ells mateixos els que m'avisen a mi perquè jo em fiqui en contacte amb l'adolescent a veure realment el problema que hi ha detrás d'aquella situació. A través d'aquesta consulta, i sobretot, ja hem dit, en total confidencialitat, s'intenta que l'adolescent pugui parlar del seu problema personal, ¿vale?, a través d'una entrevista personal, i si el problema el pot solucionar l'enfermer, en aquest cas jo, simplement és donar informació, se soluciona. Si veiem que el problema ja necessita d'una altra atenció, doncs després jo el derivo al servei sanitari més adequat, que en aquest cas seria o al centre d'atenció primària, al CAP, també es podria derivar al centre de salut mental infantil i juvenil, el que es coneix en el nom de CESMIJ, o al programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva, que és el PASIR, depenent del tema i el problema que tingui aquell adolescent.
Suposo que una mica això va en la línia del que explicaves, no? Que quan visiten, quan van a visitar el CAP, pues bueno, van acompanyats dels pares i a lo millor pues no estan en la llibertat que caldria esperar, i segons el que, pues potser o no ho expliquen o no ho recullen de la manera que ho recollirien. I en canvi, pues bueno, parlant amb tu allà a l'institut, encara que vagin dos o tres allà en grupet, pues bueno, sempre...
Home, sí, sí, perquè quan venen a la consulta, ja et dic, quan venen per urgències normalment, o venen a la consulta del pediatre, perquè estem tocant en edats que són que entren dins de pediatria i ja rasquem una mica el que són els adults. Vale, quan venen allí al CAP, normalment sempre acompanyats, pues clar, molts temes o moltes qüestions no els hi pots preguntar. I si els hi preguntes també notes que ells t'estan enganyant una mica, no? Sobretot en el que és temes relacionats amb el que és sexualitat o el que seria consum de drogues. Clar, no pots insistir tant. En canvi, l'institut, al estar ells dins el seu àmbit, pues claro, semanal, no? El que fan cada setmana és com venen allí dos o tres, un trau el tema, pues, per exemple, de sexualitat, l'altre te trau el tema de drogues i tens una informació molt més àmplia. Moltes vegades el problema principal sol ser un i acabes parlant, pues, potser d'un altre. No? Però bueno, toques més temes i ells s'obrin més.
Quins són els temes que més tractes? Una mica m'ho has comentat ara, ja m'ho has avançat, no? Els temes sí. Que més se tracten a la consulta aquesta...
Sí, lo favorit d'ells, no?, és lo que és la salut afectivo-sexual, ¿vale?, lo que és sexualitat. Després també aniria seguit del que és un consum de drogues i per últim també els hi preocupa molt tots els temes relacionats amb la imatge corporal. I també s'ha de destacar, no?, que acudixen moltes més noies que nois a la consulta, sempre.
Més noies que nois?
Sempre, sí.
Bueno, en això les dones diràs que teniu menys vergonya que els homes, no? Sempre s'ha de...
Potser sí, potser sí, o potser són més curioses, no?
Com us ho feu per detectar de manera precoç problemes o situacions de risc entre adolescents? Ho dic pel fet de que també comentaves que quan el professor detecta algun canvi de participació de l'alumne, de rendiment, ho comenteu, de quina manera ho detecteu, no?
Sí, mira, l'adolescència és una etapa que és una mica complicada, vale? Tots sabem que ells viuen en molta intensitat tot el que són les emocions i les accions. A ell li toca viure tota una sèrie de canvis, no? Són canvis corporals, construcció de la seva identitat personal i anar-se fent un món en el lloc dels adults. Tot això, clar, fa que els adolescents siguin molt més vulnerables a tindre tot un seguit de conductes de risc. ¿Vale? Claro, hi ha diversos senyals d'alarma que en altres mos poden fer sospitar que una persona està en una situació de risc per a tindre determinades conductes que serien desfavorables per a la salut.
Sí, clar, evidentment... Jo no sé si es dona el cas, però se dona el cas que t'has de posar en contacte tu directament amb l'alumne? Com ho rep un alumne que no ve en busca teua de manera voluntària i que tu li dius, escolta, per què no passes i parlem una mica?
Bueno, en este cas és el professor, ¿vale?, el que se'n dona en compte, ja ho hem comentat abans, i me ve el professor a mi, me fa el comentari pertinent, i després, d'alguna manera, ells mateixos intenten convèncer aquest alumne, o en ell mateix o al seu grup d'amistats, per a què me'l deriven a mi la consulta. Alguna vegada n'ha vingut algun una mica enganyat, no? Pels amics mateixos, perquè són ells els que ho han detectat i ho han comentat als professors, i entre tots pues, me convencen en aquella persona per a què passo per la consulta i jo allí ja puc esbrinar pues, si realment aquella persona pues, consumeix drogues o té algun trastorn d'alimentació o el problema que realment tingui.
Però ho fan sempre a través del professorat, és a dir, no ets sí, tu qui has de fer aquest contacte
no.
Directament amb...
No. Jo allí estic per a rebre els que venen voluntàriament, ¿vale? Els que venen pues, per resoldre dubtes o per qualsevol problema. Quan realment hi ha algo que l'alumne no vol dir-ho, claro, a mi no me ve aquella persona, però els professors poden detectar-ho i després és quan mos fiquem una mica tots d'acord per a derivar-lo a la consulta.
Tens molta clientela?
Sí, bastanta. Bastant, bastant depèn del dia. Hi ha dies que venen més, hi ha dies que venen menys, però sí.
Quines senyals d'alarma podem trobar en un adolescent? Parlaves de que un dels temes importants és el tema afectivo-sexual i l'altre, el tema del consum de substàncies tòxiques, de drogues. Com podem detectar en un adolescent que consumeix substàncies d'aquest tipus?
Mira, hi ha diferents senyals, no, que ens poden indicar que aquell adolescent és consumidor de substàncies tòxiques. La primera seria antecedents familiars d'abús o dependència d'alguna droga, és a dir, que ell ja sigui fill de pares consumidors. Després també podem trobar que aquest adolescent té problemes importants en la relació amb els pares o amb els tutors. Presenta trets d'hiperactivitat o de conducta antisocial. Tenen una dificultat de concentració, una baixa tolerància, i després també presenten molts trastorns de l'estat d'ànim. Per exemple, igual estan tristos, com estan apàtics, com estan irritables. També tenen absentisme o fracàs escolar. Això, clar, els hi fa pensar els professors ja en algun tema d'estos. Hi ha un deteriorament de la memòria i l'atenció, els hi baixa molt el rendiment escolar. Són nois, pues, que han anat sempre bé i de repent hi ha un curs que ho suspenen tot, aquí passa algo. I després també presenten canvis d'humor molt freqüents, no? Igual estan tristos, com estan eufòrics, i sobretot presenten una baixa autoestima. Ells hi senten menys preu per un mateix. Quan detectem alguna d'aquestes actituds, pues ja ho hem dit, no? O bé, a vegades són els pares, els que els hi comenten als professors, no? Que aquell fill presenta alguna conducta estranya a casa, que es porta malament d'un temps cap aquí en ells, que s'ha tancat en banda, que no vol explicar res. Ho comuniquen els professors m'ho comuniquen a mi i s'intenta esbrinar el per què d'aquella situació. Si realment se veu que hi ha un consum de substàncies addictives, doncs en aquest cas se derivarà al que és el centre d'atenció i seguiment de les drogodependències. Sempre previ consentiment de l'adolescent o dels pares, en aquest cas.
El camí a la inversa també es produeix quan aquesta visita voluntària constata que hi ha un problema, és a dir, us poseu en contacte amb els pares?
Sí.
O sempre és depenent de si, en aquest cas, l'adolescent està d'acord o no?
Sí, el que s'intenta sempre, en principi, és convèncer l'adolescent. A mi m'ha vingut dient, pues, que, bueno, que han començat consumint, pues, lo típic cigarro, porro de cap de setmana, no? I allò ha passat a ser un consum més habitual del que ells voldrien, no? Ja no és cap de setmana, sinó que ja és entre setmana i bastant seguit. I ells se'n donen compte, no? I venen i t'expliquen, tinc este problema. Claro, tu el que intentes és convèncer-lo per arribar a una solució. Com que la solució moltes vegades no la tenim nosaltres a l'abast, sinó que s'ha d'acudir al que són especialistes, li comentes que existeixen aquesta sèrie de serveis i que hi pot anar ell de manera totalment voluntària, que no estaria de més comentar-ho als pares, que si ell no s'atreveix a fer-ho, mostrant altres de recolzament, podem quedar un dia, citats amb els pares, i explicar-los el cas i entre tots decidir una mica quin és el camí a seguir, depenent del problema.
Quines altres situacions de risc que et sols trobar entre els adolescents?
També ens hem trobat situacions de risc relacionades amb el que seria la conducta alimentària, ¿vale? Que si no les agafes molt al principi te poden derivar en el que seria trastorns com una anorèxia o una bulímia nerviosa. Aquestes situacions també van acompanyades del que és una sintomatologia que t'oferia sospitar. Per exemple, són persones que disminueixen les quantitats de menjar de repent, no? Deixen de menjar o se fiquen molta menys quantitat. Després també fan un augment de l'activitat en general, fan moltes hores de gimnàsia, fan moltes més activitats escolars, dormen menys hores. També fan una reducció de la varietat dels menjars, és a dir, agafen i deixen de menjar tot el que porto, hidrats de carboni i greixos, no en volen, i presenten conductes molt estranyes davant del menjar. Per exemple, juguen en el menjar, trossegen l'aliment en trossos molt petits, se'l fiquen a la boca sense tocar els llavis, i després, per últim, també insisteixen en portar roba molt ampla per a dissimular tota aquella pèrdua de pes que va acompanyada en aquest trastorn i que per a que les persones més properes, familiars i amics, no se'n donin compte.
Per tant, tot això s'ha d'estar damunt, no?, per a poder-ho veure, perquè en aquest cas sí que no col·labora l'adolescent.
No, en aquest cas són els pares. Són els pares els que avisen els professors del problema i després són ells els que me'l deriven a mi. Però els primers de donar-se en compte són els pares, perquè tota aquesta sèrie de trastorns, clar, els fan a casa,
clar.
En concret a l'hora de les menjades.
A part d'aquesta consulta oberta, se realitza alguna altra activitat més a l'institut?
Sí, a part de la consulta també fem tallers i xerrades a diferents cursos. Per exemple, el que són els alumnes de primers, com que són més petits, els hi fem el que és l'alimentació sana i equilibrada. als de segon i els hi toquem el que són trastorns de conducta alimentari i els hi passem un vídeo sobre l'anorexia i la bulímia i els hi expliquem una mica aquests trastorns psiquiàtrics. I els cursos de tercer i quart i els hi parlem de sexualitat i afectivitat. I enguany també introduïm un taller nou que és sobre les substàncies tòxiques, el consum de drogues, alcohol, tabac, cànnabis, etc.
Per tant, no espereu que us vinguin a visitar de manera voluntària, sinó que ja els hi doneu informació. És una manera de donar-los una informació prèvia i que ells també puguin detectar si, bueno, si hi ha algo amb el seu comportament que no funciona i que potser caldria que et vinguessin a veure, no?
Sí, 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 esclar. A més, després de cada xerrada, el número d'alumnes a la consulta sempre augmenta. Quan fem una xerrada, per exemple, de sexualitat, com que allí a la classe moltes vegades per por o per vergonya no pregunten, les pròximes setmanes quan jo vaig a l'institut veig que el número de consultes a mi m'augmenta. I el mateix quan parlem, per exemple, de trastorns alimentaris. Després n'acudixen molts més a la consulta a preguntar.
Per tant, és un dels temes importants que ells coneixen, que reben aquesta informació i que els ajudi a fer una primera tria en el sentit de dir, bueno, vaig bé, no vaig bé, o aquí hauria de consultar alguna cosa, no?
Sí, sí.
Pues molt bé, Cèlia, alguna cosa més respecte al tema este, si mos escolten els pares, si mos escolten els propis alumnes, suposo que els alumnes que perdien la vergonya i els pares que si tenen algun altre dubte també que s'adrecin a l'institut o a tu mateixa, no?
Sí, també. Sí, nosaltres estem a l'institut tots els dijous, des de les 9 del matí fins a les 11, dues horetes, i qualsevol dubte o qualsevol problema que tinguem, pues bueno, a través dels professors, i si no, pues bueno, que em busquen a mi. Jo estic al Perelló, fent d'enfermera, tots els dies, de 8 a 3 del matí, i, bueno, i si tenen algun problema, pues ja saben com ficar-se en contacte a través de l'institut.
Pues Cèlia Vinaixa, infermera referent del programa Salut i Escola, que l'hem tingut avui al programa Parlem de Salut. Moltes gràcies, bon dia.
A vosaltres, gràcies.
Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta, consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un costipat. A la Cala Ràdio els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló.